Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I ens va dir això, no? Que ell considerava doncs, que s'estava potser deixant una mica de banda aquesta àrea dermatològica, que era importantíssima per mantenir l'essència del club, perquè Paco Cirulo, que era qui ho portava, i ell els van apartar i els van fer marxar quan entra la presidència de Laporta. A partir d'aquí, evidentment, el club diu que ha mantingut aquesta àrea dermatologia amb Sergi Milà, que és qui se n'encarrega de dirigir-la ara, juntament amb... Són cinc persones les que conformen l'àrea de metodologia, però Sergi Milà és coordinador del Futbol 11 de la Masia i, a més, porta l'àrea de metodologia. El club no ho tenia actualitzat al web, tant de bo ho puguin actualitzar en les pròximes hores, i així tots ho sabrem, no? Nosaltres ho hem sabut avui, ho expliquem, l'àrea de metodologia sí, continua, no, segons el club, amb Sergi Milà.
No, que fins i tot havia buscat, és a dir, les xarxes del Sergi Milà i apareix com a la seva bio com a coordinador de Futbol 11, no apareixia aquest tema i per això no ho havíem comentat. Segur que ara faran el canvi i ja està. Tampoc ens havien anunciat oficialment el nomenament. És
no.
Que tot estava com una mica...
S'havia fet internament, sí. I per això ahir tampoc vam caure a dir-li a l'Isaac Guerrero que això, que l'àrea de metodologia continua amb Sergi Milà i en total són 5 persones les que en formen part. Molt bé, Roger, magnífic, avui, totes les informacions que m'han anat explicant.
Me n'alegro, fantàstic. Bé,
descansa, eh?
Apa, ho intentaré.
Gràcies. No et perdis el Da Vintage Part 1 amb Julio Salinas.
No.
De seguida.
Tinc una entrada a tribuna i crispetes.
Boníssim.
Apa, fins
gràcies, Saperes. Torna a entrar a l'estudi de RAC1 l'Oriol Jové, perquè estem a menys de 3 dies d'aquest València-Madrid que juga dissabte 9 de la nit a Mestalla i que, evidentment, farem en directe a RAC1. Amb el talismà, oi?
Home, ja està anant-hi.
Ja va a València, el talismà.
Sí, després del Julito se'n va cap allà.
Boníssim. És un partit, evidentment...
Netflix no hi serà, eh?
No hi serà però Netflix. Hi serà el talismà de RAC1, correcte. Però no hi serà Netflix. L'any passat va ser molt polèmic per aquells insults racistes a Vinícius, eh? I avui hem pogut escoltar ja per primer cop, a menys de 3 dies, veus del vestidor del València sobre aquest partit.
Sí, del mateix capità, per exemple, José Luis Gallac, ha assegurat que s'ha volgut generar una imatge entorn a l'afició del València que no es correspon amb la realitat.
Esta es mi décima temporada y siempre me está ya respeto al rival, siempre. Es verdad que bueno, que lo que vivimos es una parte, ¿no? Muy, muy minoritaria. Fueron, pues bueno, 3 o 4 personas, o 10 o las que sean, pero fueron muy pocas y el club actuó de la manera que tenía que actuar, que es expulsándolos para siempre. Creo que se trató de una forma injusta, ¿no? A la afición del Valencia, que creo que desde que yo estoy aquí por lo menos ha sido ejemplar en todo y estoy seguro que el sábado lo va a volver a hacer.
Paraules de Gaia a Movistar. A Gol Televisión n'ha parlat Hugo Duro, el davanter del València, que espera Vinícius amb els braços oberts.
Yo tengo ganas de que llegue el sábado para que Vinícius vea que obviamente lo que demostraron esos, no sé cuántos fueron, 3, 5... imbéciles, porque no tiene otro nombre, que obviamente no representa al valencianismo, no representa a Valencia, a la sociedad, no representa a nadie. Quiero que vengan, que obviamente va a ser un ambiente hostil para él, pero a nivel futbolístico todo, que sufra esa presión de Mestalla a nivel futbolístico, con todo el respeto del mundo. Y tengo ganas de que vengan Vinicius y el Real Madrid, obviamente, toda la entidad, para que vea que obviamente Mestalla es un club que respeta y que lo pasen mal, pero siempre a nivel futbolístico y que el partido sea pues muy bonito.
Per tant, reivindiquen el seu públic, el vestidor de Mestalla, en un context en què, ara ho dèieu, dilluns vam saber que el club vetarà l'accés de Netflix a Mestalla per filmar imatges pel documental que estava preparant sobre Vinícius. El València entenia que el que buscarien en aquest cas les càmeres seria captar qualsevol reacció adversa del públic contra el jugador brasiler i doncs no ho ha vist amb bons ulls.
Creieu que hi haurà sarau o no? O que es comportaran tots a Mestalla?
Home, están haciendo el cocido para que así sea. Llevamos muchos días hablando de este tema. Yo creo que cuanto menos se hable es mejor. Tampoco entiendo mucho la reacción del Valencia que no deje entrar a Netflix. si no tienes absolutamente nada que esconder, que graben lo que les dé la gana.
Però Paco, amb 50.000 persones, la sang calenta, que algun argument
entonces quedarà retratada la persona que haga un cántico racista, que al final es una cosa que hay que denunciar absolutamente siempre. Dicho esto, yo creo que en todos los campos de fútbol de España hay racistas. En todos. Otra cosa es la dimensión que nosotros le demos o si se juntan muchos en una misma zona. Pero al final un campo de fútbol es solo el espejo de la sociedad. Y la sociedad, por mucho que nos pese, es racista a veces. Es racista a veces. Y en el fútbol el problema es que a veces se junta lo peor de cada casa, por desgracia, en algunas gradas. Pero por eso yo no entiendo que se le veta a Netflix, oye, que entre. Dicho esto, a mí me gustaría que también Vinicius demostrara que es capaz de tener un comportamiento responsable. Porque al final, a los exaltados, cuando tú les provocas, pues todavía ese tipo de actitudes las potencian aún más. Y yo creo que al final también Vinicius es un tipo de jugador que según qué tipo de comportamientos sobre el césped debería moderarlos. Eso es una evidencia. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con que todos rechacemos que se le insulte, ya no te digo insultos racistas, sino cualquier tipo de insulto. Pero Vinicius también es responsable de sus actitudes a veces contra el público. Y eso también es censurable muchas veces.
Yo no tengo claro que jugui Vinicius aquest partit. Esa es opinión, ¿eh? Vull dir, no es información, ¿eh? Pero es que Mestalla ja és un camp calent, ho ha estat tota la vida, i ara sentir els jugadors dient que sempre s'ha tractat molt el rival i amb tot el respecte, bueno, Mestalla és Mestalla. Jo si fos al Madrid, o Ancelotti, hauria de veure molt bé mentalment a Vinicius, i molt centrat i molt fred i molt responsable i molt sabent quin paper li tocarà fer, com per posar-lo en un terreny com serà Mestalla, que seran 60.000 persones dient-li absolutament de tot, un públic crispadíssim i que li donarà ales a València.
Tu no creus que li pot servir per al relat de victimisme que estan construint?
Jo crec que s'ha fet la bola encara més gran, i no sé si els interessa fer-la ja més gran del que l'han fet, perquè jo crec que el Madrid ha actuat amb molt cinisme en tota aquesta història, el Madrid i Vinicius, perquè s'han agafat aquesta idea de racisme, que és veritat que no sé quants eren, 4, és que no sé, més o menys la xifra, però un grup d'espectadors, sí que d'aficionats del València, sí que el van insultar i li van llançar crits racistes, però no tot l'estadi. I Ancelotti, després de la roda de premsa, va dir que havia estat tot l'estadi que havia creat contra Vinicius. I ell es va agafar això. I el club, el Real Madrid, es va agafar això. Actuant amb un cinisme increïble. Perquè estic d'acord amb el Paco, és que racisme hi ha tots els camps de futbol de primera divisió. Bé, no primera. I si tires avall, hem vist molts exemples. I que el Madrid també faci bandera, jo crec que amb tot el cinisme del món, de tenir pràcticament el Nelson Mandela del segle XXI, el seu equip, és que fot riure. És que tots els... Bueno, és que jo crec que tots ho veiem. És a dir, que a Vinicius se'l va insultar? Sí. Que va haver insults racistes? També. Que va ser tot l'estadi? No, no va ser tot l'estadi. Que ell té una actitud que en molts moments està molt execrable contra l'afició rival o contra equips més petits? Totalment. I això s'ha de dir, i es pot dir perfectament. És sigui compatible. Sigui el seu color de la pell.
És compatible.
I que estem, evidentment, en contra que uns energúmens vagin a un cap de futbol a insultar. I, a més, també insultar amb atacs racistes a qualsevol jugador de qualsevol equip.
De fet, la decisió de Netflix va una mica en aquesta línia, en no voler estigmatitzar tota l'afició del València.
Bàsicament és agafar l'anècdota, si em permets, o sigui, els quatre pel tot, que és el que va fer en aquest cas, i jo crec que s'ha fet en aquest cas.
A mi em sembla que s'ha juntat els protagonistes d'aquesta història no estan demostrant saber estar ningú. Hi ha hagut si el racisme sempre és vomitiu, en aquest cas s'ha ajuntat que la persona víctima de racisme, a la qual se li ha de donar suport quan és víctima de racisme, és una persona que no és un exemple de valors en la resta d'accions que fa. Quan se l'ataca per el color de la seva pell, hem de donar suport, però és una persona que fora d'això també és criticable, no és una persona lloable. És que només que parlis, i molts dels que estem en aquesta taula com a periodistes ho podem fer, només que parlis amb entrenadors, amb jugadors de diferents clubs de primera divisió, et parlen de les contínues provocacions i burles de Vinicius Júnior. Abans, durant els partits, coses que no tenen a veure amb el que passi a la graderia, com humilia els rivals, i dirà que per intentar treure'ls als partits. Però dins el futbol, que tothom parla, hi ha jugadors que tots saben que tenen una fama de fer-ho més. Neymar era un d'aquests, un autèntic impresentable. I quan estava al Barça, molta gent no blanquejava. Ah, és que el peguen. No, el pagaven més perquè era un impresentable. Perquè era un tio que al minut 1 ja estava dient als jugadors rivals, sois molt pobres. I Vini fa el mateix. I quan t'ho fan el del teu equip, sempre intentes com mirar cap a una altra banda. Això és el que està fent el madridisme, és intentar convertir a Vini en una, sempre en una víctima, i ell és culpable de moltes coses. En aquest sentit, crec que a vegades Carlo Ancelotti ho ha portat bastant bé, ha intentat com dir-li, a buscar eufemismes per dir que s'ha de calmar. Clar, el que va passar a València és molt trist, perquè ell, en un partit en què està provocant, acaba sent víctima d'uns insults absolutament injustificables, i per aquí arriba una mica del cinisme a la València, que és que per molt que agafis aquestes persones, les expulses al camp, que vinguessin d'aquell gol, no és una casualitat, perquè des de 1981, des de 1982, des de la Guerra de València, aquell fons concret de Mestalla ha estat un niu de neofeixisme. D'allà han vingut persones que han estat involucrats a l'assassinat de Guillem Agulló. Allà s'ha cantat contra persones per la seva nacionalitat, s'ha fet mofa de l'assassinat de Guillem Agulló, s'ha cantat contra els catalans, contra els bascos, contra els gallecs, contra les persones de certa ideologia, contra els homosexuals, perquè allà hi ha hagut sempre grups concrets, molt vinculats a moviments polítics d'extrema dreta, que ens han passat la vida fent atacs racistes. No és una casualitat que vingués aquell gol en concret, uns quants. Perquè, com deia el Paco, a tots els camps, com a totes les aficions, com a tots els pobles, hi ha racistes. El Barça també té racistes. I ho vam veure el dia que, el darrer clàssic, les càmeres van agafar dos imbècils fent el gest del mono. Els dos, que malauradament estan a tots els camps. Però quan algunes zones concretes, amb algunes franges d'edat, es produeixen molts atacs, molts cops no són una casualitat. I sempre hi ha hagut una convivència amb certs grups que segueixen trobant a la porta de Mestalla fent-se fotos amb simbologia d'extrema dreta, i que sabem qui són. I que llavors tenen, a més, doncs, les seves internacionals neofeixistes, i que en aquests partits apareixen persones que venen des de Roma aficionats a la Lazio, des de Milà aficionats a l'Inter, que es fan les seves aliances i es barallen uns i altres. Hi ha grups, clubs, que han tingut molta connivència amb grups que, animant, eren feixistes i racistes. El Barça també va fer-ho, els bojos nois, fins que van ser expulsats. És a dir, per col·leccions pel que sigui. El València, malauradament, a vegades no ha sabut estar a l'altura en el passat. A vegades, aquesta directiva en concret va expulsar aquesta gent. Però pretendre que eren només dos o tres és amagar que és un estadi on malament hi ha hagut problemes. I allà qui s'equivoca. És un estadi on hi ha hagut problemes perquè durant molt temps, directives anys 80-90, van permetre-ho. D'altra banda, dir que tota València, tot el valencianisme racista són autèntica vergonya. Oh. I és normal que molts valencianistes, els que estan a la general, es sentin indignats perquè quan tot l'estadi va cridar tonto, tonto, la premsa brasilera ho confongués i que pensés que digués mono, que va un moment que va passar, com periodista brasiler, crec que va confondre els cantis a tonto, tonto, per tot l'estadi canta mono, 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 mono. I a partir d'aquí, ni Vinícius, ni el Madrid, ni molts periodistes de Brasil han rectificat i han tancat tota una ciutat, i han tancat tota una afició. Per això és un cas molt complex. I puc jo crec que tu has de permetre l'entrada a les càmeres de Netflix, però puc entendre també certa part del valencianisme de dir que ho tornaran a agafar per vendre aquesta idea de que és tot un estadi. Llavors és un perill que a mi em fa molta por, perquè no tinc clar que tots els protagonistes, des d'aficionats, directius, puguin estar a l'altura. Tant de bo no passi res.
Això va portar també el punt històric de Gus Hiddink, me'n recordo, com a entrenador del València, es va negar a jugar un partit perquè ell va veure una bandera nazi a la seva afició.
Val a dir, l'esvàstica era de l'afició visitant, era de l'Albacete. Era un València d'Albacete.
Aquest cas el vam recordar quan va passar l'episodi de Vinícius.
Però sí que és cert que aquella època els Jomos portaven esvàstiques Però el Gus Hiddink havia aconseguit que no es portessin. Crec que Gus Hiddink ja havia parlat amb el club, sisplau, jo no vull veure esvàstiques, i s'havia aconseguit amagar, i aquell partit la porten les brigades blanquis de l'Albacete. Era a Mestalla, i la van veure, i més el gol on estava era a l'esquerra dalt, quan aquí és l'afició visitant.
Si el València aconsegueix guanyar, hi haurà lliga? Ja parlarem dissabte a la nit. És que el Barça va semar més, vull dir.
Però sense Nico Williams, amb un partit de Copa dijous a la nit, sense Vivian, sense Yuri, i el Barça ja va embalat cap amunt.
El primer dissabte, València-Madrid, que no passi res, i que es vegi un bon espectacle, i que vagi el València, si pot ser.
Però quan dius hi ha lliga...
Que hi hagi emoció.
I pel Girona.
Pel Girona, sí. I pel Barça.
Aquí està més a la Barça el Girona,
I pel Barça, I pel Barça, també. Sí, estan a dos punts, vull dir que hi hauria lliga pel
Barça. T'imagines un Girona-Barça a Montilivi?
El 5 de maig. 5 de maig.
Els 3 equips amb el Madrid a 3-4 punts.
Sí, sí. El 5 de maig.
Seria maco, això,
Quedarien poques jornades. A veure, ara anem a la prèvia de l'Atlètic de Bilbao, Atlètic de Madrid, perquè és veritat que demà estarem molt pendents del pròxim rival del Barça. Però primer, anem a tancar l'actualitat del Real Madrid, perquè Jové porta cua encara l'últim partit dels blancs contra el Sevilla. Avui hem sabut que el comitè de disciplina ha desestimat la denúncia del Sevilla en contra dels vídeos de Real Madrid Televisió sobre els àrbitres.
Sí, segons ha avançat la cadena SER, el comitè considera que el Sevilla no ha denunciat
anunciat res en concret i no ha especificat quin punt del reglament incompleix el Madrid i pel qual el club andalús considera que hauria de ser sancionat. Recordem que la denúncia del Sevilla era pels vídeos que Real Madrid Televisión va emetre abans del partit contra els àrbitres que l'havien de xiular. I a RAC1 ha parlat amb l'advocat especialitzat en dret esportiu, Josep Vandellós, que d'entrada està sorprès amb la decisió del comitè. Diu que s'equivoca demanant-li això al Sevilla.
Seria incorrecte. Una denúncia no cal que indiqui el precepte que s'infringeix, és a dir, això. Això és una tasca que correspon a la instrucció.
Diu Vandellós que no hi ha precedents d'una decisió similar i creu que el comitè ha fugit d'estudi. En definitiva, que ha estat una excusa, diu, per no entrar a analitzar el fons de la qüestió.
S'ha volgut rentar les mans, no? I no vol entrar al fons. És un tema que no li agrada, sobre el qual no vol... i per tant, doncs, s'ha rentat les mans i ha tirat pel dret, des del meu punt de vista, repeteixo d'una manera que no és correcta, perquè no cal identificar l'article concret com una conducta infringeix, sinó simplement amb una denúncia indicant els fets i les parts, en cas el denunciant, i si la persona no ha comès la infracció, hauria de ser suficient.
Vandellós defensa que Real Madrid Televisió és una estructura pròpia del club sobre la qual el Madrid té un deure de vigilar i de respondre per les conductes que pugui cometre. Per tant, diu Vandellós que el comitè de disciplina no s'hauria de declarar incompetent a l'hora d'obrir un expedient en aquest cas.
A veure com acabarà aquest cas de Madrid Televisió ni el Sevilla, però no li auguro massa recorregut.
Avui hi ha hagut una prova.
Sí. Gràcies, Jové.
Fins ara.
Tenim ja el Mallorca a la final de Copa.
Va Verde, va Sergi! Sergi!
Si ho vivien a IB3, que repiquin les campanes de la Seu, deien ahir, eh? El Mallorca, finalista de Copa, primer equip confirmat per Aràbia Saudita 2025, ja, el Mallorca, i demà sabrem l'altre finalista. Atlètic de Bilbao o Atlètic de Madrid, la tornada és a Sant Mamés, i Quim Salvador, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Amb avantatge pels bascos del 0-1 de l'anada.
Sí, l'equip Biscay busca una nova final de la seva competició preferida, que no guanya, per cert, des de fa ja 40 anys, l'última a la baixa que el 1984 contra el Barça de Maradona. Des de llavors, l'Atlètic Club ha perdut 5 finals, 4 contra el Barça, i Bilbao està visquent les hores prèvies al partit amb la intensitat de les grans ocasions. De fet, diversos seguidors han passat l'última nit, és a dir, la d'ahir, acampats al costat de l'estadi, i plovia i feia fresca a Bilbao per mirar d'aconseguir alguna de les últimes entrades que el club ha posat a la venda aquest matí. I a més, amb tot aquest ambient també hi ha optimisme, perquè com dius, l'equip d'Ernesto Valverde té un gol d'avantatge, va guanyar l'anada 0-1 al Metropolitano. El tècnic extremeny ha mirat avui de refredar una mica l'ambient a la roda de premsa prèvia i també la importància de la victòria al Metropolitano.
Está claro que nos jugamos una clasificación para una final y en ese sentido esperamos, pues bueno, nosotros estar a la altura y que todo el mundo esté a la altura, a ver si podemos pasar. Es verdad que vamos ganando, pero no es un resultado significativo que condicione de alguna manera el partido. Es una diferencia de un gol que en una jugada el partido está igualado otra vez. Y entonces tenemos que jugarlo como si fuera un partido nuevo, vamos 0-0, vamos a intentar ganarlo en casa.
Valverde ha convocat tota la plantilla, però té els dubtes de Yuri, Lecue Yeray i la baixa d'Ander Herrera. El gran absent, però, del partit de demà és un jugador visitant, Antoine Griezmann, que encara no està recuperat de l'esquinç de la turmella esquerra que es va fer la Champions contra l'Inter. Ho ha confirmat el seu entrenador, Diego Simeone.
No, Antoine no va a participar del partido. Necesitamos que se recupere bien. Seguramente lo estará. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición. Pero nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor manera.
També ha valorat l'absència de Griezmann l'entrenador local, Ernesto Valverde.
Es un gran jugador, un jugador que además acostumbra a marcarnos goles. Es un rival que siempre nos hace daño y bueno, esperamos que se recupere. Desde luego es una baja significativa para ellos.
A més de Griezmann, l'Atlètic de Madrid té també la baixa de José María Jiménez i l'entrenador Diego Simeone és conscient que els esperen un Atlètic Club i un estadi de Sant Mamés molt intensos.
De siempre llegar a una final es muy bonito para sobre todo los aficionados, también para el club, ni que hablar para los jugadores, y seguramente mañana habrá un ambiente importante como nos tiene habituado la gente de Bilbao. Y bueno, no nos esperamos un partido que no sea intenso, con una gran agresividad en el inicio del partido de parte de ellos, que lo suelen hacer muchísimo cuando juegan en casa. Y bueno, tendremos que estar preparados para llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
L'Atlètic de Madrid no juga una final de Copa del Rei des de la que li va guanyar el Real Madrid el 2013. El Mallorca espera rival per la final que jugarà la Cartuja a Sevilla el dissabte 6 d'abril.
Amb qui anem? Demà a Sant Mamés, vull dir, pels interessos del Barça, estic pensant, del partit de diumenge també de Lliga.
Potser...
Alegria, que tinguin alegria, sí, i ressaca o tristesa?
Alegria i ressaca. És dijous, ressaca maca d'arriba fins dissabte i diumenge saps encara com et dius.
Firmamos eso, era la
cita.
I una pròrroga, com ahir a...
Mira, sí, correcte.
No?
Pròrroga, penals...
El problema és que ja no tenemos el de la trompeta, o sea, hay que buscar a otro para
sí,
que...
Sí.
Bueno, pero ya no la toca, ¿no? La trompeta...
Bueno,
jo hace mucho que no la veo que la saque, perquè no guanya res. La va treure l'any passat amb l'ascens a l'Alavés. Va seguir la
va treure. Però juga poc, no? No juga poc.
Màxim Olaja de la Copa.
Ah, està jugant la Copa.
La Copa.
A Camp d'Atlético va jugar ell.
Sí, la Copa està jugant ell parlant de Guruceta.
Sí. Però vaja.
Atlético Mallorca, una final.
Sí.
Us agradaria, aquesta final.
La larva de Villalibre contra el bigoti d'Abdon Prats. És el millor producte de la història.
Claríssim.
El Chaco Ligoti.
Agafem la foto. Fiquem Abdon Prats, que per cert, fent uns tuits meravellosos en català.
Sí.
I a ser Villalibre, que canta en euskera, el fiques junts... I sembla el futbol del 1978?
Sí. Claríssim.
Xacolí contra whisky, no? Xacolí contra whisky de Aguirre també estaria bé.
Bueno, l'altre dia Aguirre també ja va començar amb el gin tònic. Jo crec que no és només whisky, eh? I si crec que el tequila també el toca. Jo crec que... Abanico amplio, eh?
L'última final del Mallorca, la recordeu?
Sí, 2003, contra el Recre, no?
O sigui, aquell... Recre... O sigui, la final era de Copa del Rei, Recreativo de Huelva, Mallorca, a Elx.
Meravellosa.
Que a veure, en Mallorca, avui mirava, Meto, Pandiani, Ibagaza, Leo Franco, vull dir, Leo Franco,
poder
sentir.
Vol jugar a robar aquest any?
No. A la final juga Leo Franco, perquè ho he recuperat avui, eh?
Nadal, no?
Nadal també juga aquella final. No, el Mallorca tenia un bon equip. El Recre, no. El Recre és bastant sòrdid, l'equip que tenia.
I abans el Mallorca té la final de Copa, crec que és el 91... que la juguen contra l'Atlètic de Madrid i la perden sent equip de segona al Mallorca.
A més, aquí va...
Que marca Alfredo Santalena. No.
Mira, van quedar 0-3. Allò es va jugar el Martínez Valero d'Elx.
A Elx, sí.
Sí, i el Recre jugava amb José Antonio Luque de porter.
No, és...
Juan Merino, Loren Morón, sí? Àlex Pereira, Mariano Pernia.
Sí.
Internacional d'Espanya.
Sí.
Diego Camacho, Emilio Viqueira, Mario Bermejo, Javi García...
Del Madrid, no? Que va estar per del Madrid.
Sí, que després va anar al City. Senyor. Ignacio Benítez i Raúl Molina. L'entrenador era Lucas Alcaraz. Sí. Òscar Arpón va entrar a la segona part. I al Mallorca l'entrenava Gregorio Manzano, mític, i jugaven Leo Franco, David Cortés, Miquel Àngel Nadal, Fernando Niño, Poli Fernández, Álvaro Novo, Harold Lozano.
Harold Lozano, colombià, era aquest.
Sí, el Valladolid, no?
Sí.
Els colombianos, con Valderrama...
El mític Albert Riera, també jugava en aquest Mallorca. Sí. Ariel Ibagaza,
Caño...
Eto i Pandiani, sí, senyor.
Equipazo, aquell Mallorca.
I va marcar doblet d'Eto i un de Pandiani.
I llavors, l'any vinent és l'última edició de la història de la Recopa per campions de Copa i arriben a la final que perden a Birmingham amb l'Atxa.
Amb Cooper? No.
No, era
preix.
Diria que segueix Manzano.
Segueix Manzano.
Sí.
Bé, doncs, demà sortirem de dubtes. És a 9:15, es veuen obert, i seguirem tota la segona part aquí a l'inici del Tu diràs, perquè demà ve el Joan Poquí, que ja sabeu que li agrada molt cantar allò d'Atle.
Ui, demà.
Pot ser molt perillós. I en públic a l'estudi, no t'ho vulguis imaginar. Abans de la part 1 del demintatge de Julio Salinas, ens queda un parell de coses, i a més és una que us agrada, sé que el Toni Padilla n'és un amant, el Joan Lluís García també, també és la Volta Ciclista a Catalunya.
A mi no m'has preguntat.
T'agrada el ciclisme o no, Paco?
No.
Ho veus com no ets un amant? Doncs bé, aquesta tarda s'ha presentat l'edició del 2024 de la Volta, de la nostra cursa, que aquest any ve amb ració doble, perquè hi haurà la masculina, que és d'aquí a 3 setmanes, del 18 al 24 de març, i per primera vegada hi haurà Volta a Catalunya femenina amb 3 etapes. Quim, es farà del 7 al 9 de juny.
Sí, començo amb la masculina, si et sembla, perquè ja la tenim gairebé aquí. Serà l'edició número 103 i presenta un recorregut molt exigent a l'alçada d'un cartell també on ja hi estan confirmats noms com els de Tadej Pogacar, gran estrella de la Volta 24, i també Sepp Kuss, Geraint Thomas, Nairo Quintana i Egan Bernal, entre d'altres. La Volta arrencarà el dilluns 18 de març amb una etapa trencacames amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. El segon dia, dimarts 19, ja s'enfilarà cap a l'alta muntanya amb la segona etapa, que serà la més llarga, 186 quilòmetres entre Mataró i Vallter, amb ascensió final de categoria especial. L'endemà, més alta muntanya, tercera etapa entre Sant Joan de les Abadesses i Port Ainé, també de categoria especial, amb els ports de Toses de Primera i del Cantó, també especial pel camí. Dijous 21, dia de treva, entre Sort i Lleida, amb un recorregut ideal per una arribada a l'esprint. Divendres 22, recorregut trencacames entre el Fulla i Viladecans. Dissabte dissabte 23, l'etapa reina, més muntanya, amb atenció, 5 ports entre la sortida de Berga i l'arribada al santuari de Caral, que és de primera categoria.
Serà brutal.
Pel Berguedà serà molt maca aquesta etapa de dissabte, que pot decidir la volta.
I el diumenge 24, la clàssica etapa de Barcelona, amb 6 voltes finals a Montjuïc, amb la pujada al castell inclosa, que hauran de fer 6 vegades.
I la femenina, com deies, que es farà amb 3 etapes per primer cop a la història el mes de juny?
Sí, després de 4 edicions de la revolta, que era d'un sol dia, aquest 2024 serà un any històric pel ciclisme al nostre país, amb la primera edició de la Volta a Catalunya femenina, que tindrà, com dius, 3 etapes i participació de 7 equips de la màxima categoria UCI World Tour, també presència de casa amb la selecció catalana i el Massi Baix Ter. Començarà el divendres 7 de juny amb una etapa de mitja muntanya amb sortida i arribada a Manresa. Dissabte 8, alta muntanya amb sortida a la Seu d'Urgell, ascensió a la Collada de Toses i arribada a la Molina, totes dues de primera categoria. I diumenge 9, última etapa trencacames, que serà la més llarga, amb 119 quilòmetres entre Molins de Rei i Barcelona. L'arribada no es farà a Montjuïc, com la de la volta masculina. De fet, encara no està decidit o no ens han informat del lloc exacte, però la intenció és que sigui al barri de Sants, com a reconeixement a la Unió Esportiva de Sants, que és l'entitat organitzadora de la volta des de la cinquena edició.
Doncs em sembla un molt bon detall, i estarem pendents al juny de quan s'acaba i com i on aquesta volta ciclista femenina, que per primer cop tindrà 3 etapes. De tot plegat, n'ha parlat un parell de minuts el Quim Salvador, avui amb el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris, en aquesta presentació oficial.
Senyor Rubén Peris, bona nit.
Bona nit.
I enhorabona, perquè avui és un dia important. Quan es presenta la volta vol dir, d'una banda, que ja està tot a punt o gairebé, i l'altra és que falta molt poc.
Sí, falta molt poc. O sigui, de fet, falten 17 dies, 18 dies. O sigui que, sí, estem molt il·lusionats, ens fa molta il·lusió. Les dues voltes ens fa molta il·lusió. Perquè...
De seguida li preguntaré també per la femenina, perquè... que és la gran novetat.
Sí, encara que són 103 edicions, cada edició és un... Si se'm permet l'expressió, obres un meló, no? Comences una nova experiència, i la veritat és que crec que ha quedat un recorregut dur, però molt atraient.
Una volta per escaladors i d'alt nivell competitiu.
Exacte. Per escaladors, però bueno, també hi ha una etapa per sprint, per escapada, o sigui que sempre procurem que hi hagi etapes per tots els gustos, però és veritat que hi ha 3 etapes d'autèntica muntanya, sí.
Vallter, Port Ainé i la novetat de l'etapa del Berguedà. És on s'ha de decidir aquesta volta?
Jo crec que, aviam, com a organitzador, tant de bo es decidís a Montjuïc, però jo crec que potser es decidirà al Berguedà. Però cuidado, que les 6 pujades al castell, si arriben amb molt diferències molt petites, pot canviar alguna cosa. Jo crec que fa 3 anys va canviar el podi, el tercer va passar quart, el quart va passar tercer, vull dir que el tanto també en l'últim dia, però home, és veritat que el dia de Caral poden quedar les coses molt definides. Poden venir arregladetes de les etapes anteriors, no? Però realment, Santuari de Caral pot ser molt decisiu.
El llistó ha quedat tan alt de l'any passat, a nivell d'emoció i d'espectacle, que és difícil d'igualar. Vostè què demanaria, posats a demanar aquest de franc?
Aviam, jo sempre dic el mateix, com a organitzador és difícil de demanar, o difícil de... la lluita que va haver l'any passat va ser espectacular, però és que fa 2 anys l'escapada que va haver-hi amb l'arribada a Cambrils, un dia que ningú s'ho pensava, també va canviar el panorama, no? Bé, jo el que desitjo és primer que tot vagi bé, que no tinguem cap impediment, cap tema greu, cap tema seriós, i que al final els corredors són els que marquen la carrera i els que la fan dura, els que la fan tova són ells. Quan menys t'esperes t'endureixen l'etapa, quan no volen no, o sigui que jo el que espero és això, que disfrutem tots, organitzadors, la gent que ens veu per televisió, que ens escolta per la ràdio, que ens llegeix els diaris, i que al final tots quedem satisfets.
Pogacar, Kyus, Bernal, Quintana, Thomas, me'n deixo algun, n'està orgullós, imagino, del cartell, un any més.
Molt, molt. Això demostra que, i no vull pecar de falsa modèstia, que no ho fem tan malament. Tots, quan dic des del primer a l'últim voluntari, el 100 que som, home, des del moment que els grans equips, els grans corredors, volen venir amb els grans equips aquí, pues, és bona senyal.
I li vull preguntar ara per la volta femenina, que és la gran novetat d'enguany, que tindrem al mes de juny. Un pas històric i necessari, senyor Pérez?
Sí, sí, per descomptat, necessari. Sí. Ja portàvem uns anys fent la revolta d'un dia i ja ens vam marcar la fita de poder saltar un graó i esperem que no sigui l'últim, que encara puguem pujar més.
Ha estat molt difícil organitzar-ho?
És molt difícil, però també és molt difícil organitzar la volta masculina. Les dues són molt difícils. Les dues costa molt. Gràcies a les institucions podem tirar endavant, perquè si fos gràcies al patrocini privat seria impossible. I conjugar, la gràcia és conjugar això, el patrocini privat i el patrocini institucional, i poder fer la volta. I quan dic patrocini institucional, incloc els finals d'etapa, principi d'etapa, els pins intermedis, tot el que és municipalitat, diputacions.
A nivell d'espectacle no tindrà res en baixar la masculina?
Jo crec que no. Jo crec i espero que no.
Senyor Rubén Peris, president de la volta, moltes gràcies.
Gràcies.
Gran Rubén Peris, clar que sí. La viurem intensament. Vull dir, ja en parlarem, perquè queda una mica menys d'un mes, però evidentment a RAC1 la viurem intensament, aquesta volta ciclista a Catalunya masculina, i al juny també la femenina. Abans de deixar-vos marxar, és que, clar, el Quim, ara parlant de dues rodes, però em diu, no, deixa'm parlar de les meves dues rodes, de les que a mi m'agraden, de les dues rodes que van amb motor, perquè avui s'ha presentat a Bahrein l'equip del subcampió de MotoGP, Jorge Martín, que és el primer Pramac Ducati.
Sí, és escuderia satèl·lit de la marca bolognesa, però té gairebé estatus de semioficial, disposa de l'última versió de la moto, la Desmosedici GP24, i els seus pilots tenen contracte directament amb la fàbrica, amb Ducati. Són l'italo-brasiler Franco Morbidelli i el madrileny Jorge Martín, vigent subcampió de MotoGP, com dius, que lógicamente aspira a hacer un pas más y guanya el título este año.
Espero que os guste la moto, la verdad que es mucho más agresiva, esperemos ser igual de agresivos en pista y nada, el año pasado fue un año fantástico, hemos trabajado mucho en todos los ámbitos, la nueva moto está trabajando bastante mejor, así que esperemos poder dar ese pasito para poder pelear por el Mundial. Creo que hay que disfrutar del momento y bueno, los tres fueron muy bien, estamos preparados y esperemos que sea un gran año.
No sé si es más agresiva, como ha dicho Martín, pero cerca la decoración de la moto cambia fuerza, combina lila y vermell y desaparece del todo. El blanc abans predominava a les motos del Pramac. I d'altra banda, avui ha començat a Jerez l'últim test de pretemporada de Moto2 i Moto3, que s'acabarà demà passat, són 3 dies, amb domini a la categoria mitjana d'Aaron Canet, amb Albert Arenas 9è, Jeremy Alcoba 15è i Xavi Artigas 30è, i a Moto3 el més ràpid ha estat David Alonso i el català Joel Esteban, que enguany debutarà al Mundial 17è.
Això arrenca d'aquí a què? 10-15 dies?
La setmana que ve.
La setmana que ve. Això va molt ràpid. Clar, aquest cap de setmana tenim ja l'inici del Mundial de Fórmula 1.
9 i 10 de març, Gran Premi de Qatar. 9 sprint, 10 curses.
Això, déu-n'hi-do. Molt bé, Quim, gràcies,
Bona nit.
I gràcies també al Paco Cabezas, al Toni Padilla i al Joan Lluís García. Descanseu i no us perdeu el que ve a partir
de demà.
Atenció,
aquí a les grades.
Amb fascicles, el de Mintaix, número 102, amb Julio Salinas. Avui, de seguida, la part 1, la història del futbolista Julio Salinas.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
Comença el dia amb molta energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara. Gaudeix de 4 setmanes extra i emporta't una motxilla. Senta't bé i fes del fitness el teu bàsic. Demà és l'últim dia. Basic Fit.
Un
Últim avís. A Ford Nicolás, concessionari oficial, ens queden poques unitats de Ford Focus, Ford Puma i Ford Kuga a preus de liquidació. És una oportunitat única de tenir el cotxe dels teus somnis a un preu d'escàndol. Vehicles totalment equipats amb etiqueta Eco i entrega immediata perquè puguis acabar el mes de febrer estrenant cotxe. Últim avís. Només a Ford Nicolás.
RAC 1. De vintage.
Solojabal de 3, triple de Solojabal!
Carrasco pot centrar!
Avui tenim un altre capítol del Damien Taix amb el Damià López. Hola, Damià.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal, bona nit. Capítol 102 ja del Damien Taix, avui amb un futbolista llegendari.
Sí, avui amb un davanter que ens ha marcat a tots. Un futbolista que allà on anava sempre garantia gols i rendiment i sense qui no s'entén el Dream Team de Johan Cruyff, perquè amb ell, entre d'altres, va començar tot. El gran Julito Salinas, sorgit del planter de Lezama, va guanyar lligues i les Champions de Wembley amb el Barça, una figura sempre molt lligada a Javi Clemente, que és un entrenador que sempre va confiar molt en ell. Una carrera que dona per molt i que anem a repassar els pròxims minuts. Ja el tenim amb nosaltres. Julio Salinas, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bona nit, Julio. Ben tornat a casa teva, RAC1.
Ja ho sé, gràcies. Gràcies.
Bé, Julio Salinas, que era un habitual del primer toc, per parlar bàsicament de l'actualitat. O sigui que avui t'hem convidat, Julio, al Damien Taix, que és una secció on retrocedim uns anys, no? Però jo el primer que volia comentar del Julio Salinas és que el Julito es va retirar amb 38 anys, es va retirar ja veterà a l'Alavés, mai s'ha apartat del tot del futbol, sempre hi ha estat a prop com a comentarista, però mai s'hi ha apropat com a entrenador, com a director esportiu, sempre en un segon pla, no? Tu, Julio, jugadors anys que faci falta, però has fugit de les banquetes i els despatxos, no?
A veure, jo em vaig retirar perquè podia haver continuat un parell d'anys més, perquè no es de pagava com ara, si no, no m'haguessin marxat, Això t'ho dic ja, t'ho dic, de per davant, no? Uh-huh. Lo d'entrenar, jo vaig treure el carnet d'entrenador pues, en tota aquesta colla del Paco Gémez, de Luis Enrique, Guardiola, etcètera, etcètera. Però no, mai m'ha agradat el fet d'entrenar. Lo de secretari tècnic hagués sigut una altra història, no? Estar ligat al club des de dins, no? Tot perquè ningú em va trucar, no? Però sí que al despatx jo crec que m'hagués agradat molt més, no? Molt més, perquè jo sempre m'ha agradat una mica el tema de portar coses, d'economia, etcètera, etcètera, i aquest tema jo crec que m'agrada molt més.
Anem a repassar la carrera del Julio. D'entrada t'he llegit dir, i té sentit també, Julio, que amb els teus clubs, és a dir, que els clubs on tu vas estar sempre van anar bé, no? És a dir, que consideres que has triomfat allà on has estat, que has complert en tots els teus clubs, i que els diners que has guanyat, te'ls has ben guanyat.
A veure, jo lo que puc dir és, ja saps que en la nostra època no es guanyava lo que se guanya ara. Uh-huh. Això està clar, això per davant, no?
Sí.
Lo que sí puc dir és que he estat en 7 clubs, i jo crec que he sigut rentable en tots. Jo vaig estar a l'Atleti 4 anys al primer equip, van guanyar 2 ligues, una copa i una supercopa.
Sí.
Vamos, jo no guanyava res en aquells moments, no guanyava res, con lo cual jo crec que he sigut rentable a l'Atleti, encara que clar, el fet de que tan vagis, pues al final no saps el que podia haver sigut dins de l'Atleti, no? A l'Atlético Madrid vas anar lliure, vas estar 2 anys maravillosos en los que vas ser el màxim golejador des del de l'equip, i en 2 anys me'n vas traspassar al Barcelona per 300 quilos a Eusebio, no?
Sí.
Al Barça vas estar 6 anys. Jo crec que vas arribar a un Barça que estava destrossat, trencat, amb tots els problemes que hi havia, i bueno, ahí queda una mica la nostra història.
Sí, ara repassarem.
Del Dream Team, del Dream Team, etcètera, etcètera. I bueno, i després de 6 anys me'n vas marxar al Depor, que vas estar un any al Depor, no havia guanyat mai el Depor un títol, i jo vas guanyar 2 títols al Depor, 2 títols, no? Dos títols, vas marcar molts gols, la Copa del Rei, la Supercopa, i més a més després em van traspassar per 40 milions d'aquella època, que 40 milions, que con lo cual yo pràcticament vaig jugar gratis al Depor, no? Uh-huh. I luego al Sporting de Gijón vas estar un any i mig, i també em van traspassar, no? I van recuperar totes les calés, més a més de que jo a l'Sporting vaig jugar molt bé, va ser la meva època en la que la gent més m'estimava, estava tota l'estadi a mi, va ser increïble aquest, en 2 anys pràcticament. I després al Japó pues bueno, vas a jugar molt bé, també vas a ser el màxim golejador, vas a marcar molts gols, i luego després, quan ja tenia, estava retirat, me'n van trucar de l'Alavés, que anaven als últims, al mercat d'hivern, va ser un miracle, al final no van passar de categoria, van mantenir-nos. L'any següent no em volien renovar, i van renovar-me perquè jo vaig forçar la situació, i jo allí m'estimava molt la gent, i jo crec que el president no se va atrever a acomiadar-me per la repercussió que tenia dins de la ciutat. I bueno, al principi no jugava, i després al final vaig jugar, vaig quedar màxim golejador, van quedar en l'Europa League, i jo vaig decidir que era el moment, perquè ja veia que l'any anterior només no volien portar gent més jove, i entonces, per ser un obstacle vaig decidir retirar-me, encara que jo crec que estava en condicions de poder aguantar un parell d'ells més, no?
Hi ha molta gent, jo crec que també depèn de l'any en què hagis nascut, no? Però que recorda específicament, després en parlarem, el Julio Salinas del Barça, de la selecció espanyola, però el Salinas del Dream Team, no? Però Julio Salinas és de Bilbao, és de l'Atlètic de Bilbao, de naixement, no? Es va formar a les categories inferiors del club, va viure l'ascens de segona B a segona A, la consolidació del filial a segona, el subcampionat del Bilbao Atlètic i el propi Pichichi de Salinas, amb 23 gols a la temporada 83-84, al mateix temps que anava pujant amb el primer equip de la mà de Clemente. Per tant, Julio, tu vas participar de les dues lligues i la Copa directament, que formen part del cicle guanyador de l'Atlètic als anys 83-84.
El subcampeonat este que has esmentat, el subcampeonat de la segona divisió, sí, va ser subcampeón perquè nos van robar. Eso que quede clar.
Qui? Contra qui jugàveu?
Al Castilla?
No, nos van robar al despatx. Ah. Perquè en aquella època nosaltres vam pujar de segona B a segona A, sí, ¿vale? I luego a segona A nosaltres teníem una lluita amb el Castilla.
Amb el Castilla, no?
¿Vale? Sí. Amb el Castilla, que era la generació del buitre. I nosaltres... En aquella temporada els partits eren de dos punts. Si guanyaves, sí, eren dos punts. Sí. ¿Vale? Nosaltres vam guanyar al Cartagena 3-1, a més al camp del Sestao, perquè no vam poder jugar al nostre camp. Van jugar al camp del Sestao. I van guanyar 3-1.
Les Llanes.
Correcte, les Llanes. Van guanyar 3-1. I nos van dir que tenien que repetir el partit.
I
van tenir que repetir el partit perquè deien que havia una alineació indeguda del meu germà, del Pachi.
Ostres.
Perquè en aquella època deien que si tu jugaves 10 partits amb el primer equip ja no podies jugar al final, al filial. Però el meu germà no havia jugat 10 partits amb l'equip, perquè eren 10 partits de Liga. El meu germà havia jugat 10 partits, però con la Copa i tal, però no de Liga, con lo cual... Claro, van dir que eren 10 partits i el rotllo, la merda de sempre, i nos van mandar repetir aquest partit i lo van tenir que jugar en Vallecas, i en Vallecas van empatar nosaltres amb el Cartagena. Entonces, aleshores, aquell any van quedar igualats a punts, nosaltres i el Castilla. Ah. I en aquest punt de merda...
Hauríeu guanyat.
Per el gol a veres no van guanyar. Si no, nosaltres haguéssim...
Per això campions, de segon.
Els campions. I què passa? Que l'Atleti, como yo creo que no le feía res, para decirlo de manera, porque al final quedar primero o segundo,
no pujas.
En aquestes, pues no van a, ni van protestar ni van enviar, porque yo era de la opinión de esto portarlo a un sigui, para decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa? Que a la historia queda como el Castilla ha sido el campeón, para decirlo de alguna manera, cuando nosotras eran el campeón. Sí. En tota regla, perquè no estan robats al despatx.
Bueno, per això fem aquesta secció també, per destapar històries que potser ara només les tenen en compte Bilbao.
Sí. No, i el que deia el Julito, que és competitiu fins al final, vull dir, ell volia, ell vol que es recordi que el Bilbao Atlètic va guanyar aquell campionat.
M'encanta aquesta mentalitat, jo el Julito el voldria amb mi en una junta directiva, sí, apretant fins al final per guanyar.
Bé, escolta, Julio, llavors, tu recordes el teu primer gol al futbol professional ja, quan comences a pujar amb l'Atlètic de Clemente?
Yo creo que va a ser contra el Celta, si no recuerdo
mal. Ah, cabe. Sí.
Van a guanyar, yo creo que van a guanyar 4-1.
No, 4-0, 4-0.
4-0, 4-0. Sí. Yo voy a marcar un gol, sí. Es decir, ahora...
Espera, Julio, anem a fer una cosa. Deixa'm que te'l posi i després, sí, el comentem. Així t'emociones una mica, així anem entrant en calor ja. 26 de març del 83, Salinas entra al minut 21 de la segona part per Noriega i poc després s'estrena com a golejador a la Lliga.
Córner que bota Argote, despeje a De La Fuente, Dani pugna por la pelota, que finalmente llega a Salinas y marca a placer. Era el 3-0, gol que vemos repetido en su integridad.
Sí, un gol de caçador d'àrea.
De delantero centro.
Sí,
a ver, ten en cuenta que com dir-vos, jo vaig tenir la mala sort, entre cometes, d'arribar a un Atlètic campió, a un Atlètic que eren molt bons, per dir-ho d'alguna manera. Això què vol dir? Que, clar, jo tenen en compte que jo debuto pràcticament quan ja tinc 20 anys. Què passa? Que jo tenia a Dani Sarabia i Argote. Dani Sarabia i Argote. I més a més, luego a la banqueta, a Noriega, el Dica, a Rien, tenia molta gent. Entonces, aleshores, què passa? Que tu arribes a un equip i no tens cabuda. I fíjate que jo vas entrar la temporada 84-85 va ser ja titular indiscutible,
sí.
I va ser quan se va muntar el follón
en Sarabia, no?
Per el tema de Sarabia, no. Perquè jo vaig treure aquest puesto, clar. I clar, la gent era Sarabia i Javi Clemente va apostar per mi. Entonces, em va costar molt per la situació d'un Atlètic campió i que era un Atlètic molt bo.
Mm-hmm. Bé, parlant d'aquest gol de Salinas, el dia del Celta, 26 de març del 83, però m'he trobat una curiositat que jo no sabia, que és que aquell dia també un altre jugador de l'Atlètic marcava el seu primer gol.
Y a punto de finalizar el partido, De la Fuente cerraba la cuenta tras esta jugada comenzada por él mismo. Tanto De la Fuente como Julio Salinas marcaban allá sus primeros goles en Liga de Primera División.
De la Fuente, Luis De la Fuente.
El seleccionador espanyol.
Sí, que era lateral d'aquell equip. Sí. Julito, també va marcar el mateix dia que tu es va estrenar.
A ver, en aquella época, te voy a contar una otra anécdota para que sápigas, mira. En aquella época nosotras, a ver, yo tengo mucha amistad con Luis de la Fuente, es un amigo mío, mola amigo,
sí,
mola
sí,
amigo.
Sí, sí, sí.
Nosotros en aquella época no nos concentraban a los diumenges, ¿vale? Digamos, abans del partido no te concentraban y no me nos concentrábamos los solteros. Los solteros andaban allí al estaba porque pasaban muy bien. Nos pegábamos un supa de la ostra, pero un supa de, no como ahora que era un supa fly y arroz con anjet de postre, era increíble, era un supa.
Ahora es manchar para ustedes, Julito.
No es como ahora, ¿no? Y nosotras, fíjate lo que, la anécdota ahora va la anécdota, nosotras cuando van a guanyar la liga de Andrés, que era una mica el veterà, porque él tenía 28 años o 27 años, y nos va a decir para anar de vacances, amb ells, per anar tots junts, per celebrar una mica, per anar de vacances, De la Fuente, Urtubi, el meu germà, de Andrés i jo. I què passa? Que jo en aquella època no tenia calés, jo estava pagant, jo m'havia comprat un cotxe, un cotxe que pagava 50.000 pesetes de al mes, de lletres, i jo li vaig dir, que clar, jo guanyava 150.000 pesetes a l'any, 150.000, en un sou de 20.000, i clar, les vacances aquella me costaven 300.000.
On anàveu?
A Santo Domingo.
Madre
mía. I a Brasil. Van anar un any a Santo Domingo i un altre a Brasil. Però en aquell any costava més car. Ara sembla que aquests viatges que ja tot inclòs, ara, en aquella època no era així. I doncs jo li vaig dir que jo no podia anar, que el meu germà i jo no podien anar perquè no tenien calés per esto. Va dir De la Fuente i de Andrés van dir que ellos estaban a calés para nada, y digo, sí, tú me los dejas, pero luego te los he de retornar, después de que no tienen calés, ¿no? Y al final, en aquella época, van a guanyar la liga, y va a haber una disputa de cómo repartir el premio de la liga. Uh-huh. En aquella disputa del repartiment del premio de la liga, porque había una cantidad para repartir, tampoco era molt, pero había una repartir, no sé si eran, o sea, te estoy hablando al voltant, creo que era de 25 kilos, 25 millones de pesetas en aquella época para repartir de toda la plantilla. La gente que había jugado en vez de partir de alguna manera, los Goico, Sarabia, etcétera, etcétera, volían repartir pues un 50% o un 60% para partir jugados, no sé qué historia, y una otra de fisa, ¿no?
Sí.
De fisa. Y claro, los solteros, nosotros, los que jugaban en vez de partir, deien que era millor repartir a parts igual perquè ells ja havien guanyat moltes primes, per dir-ho d'alguna manera, no? I clar, en aquesta votació van guanyar nosaltres per un voto.
Hòstia.
I van repartir...
Us vau repartir els diners.
I van repartir tots igual. Entonces a mi me va correspondre a un milló de pesetes i tots ja van dir, entonces ara sí que podien anar de vacances. Ara sí que podien anar de vacances.
I que a més, ben guanyades, perquè clar, després de dues lligues de la Real Societat, l'Atlètic en aconseguia dues més. Julio, et demano que ens traslladem a l'1 de maig del 83, 1-5, allà recordaràs, sí. A l'Estadi Insular guanyeu sí. La lliga, i aquell dia sí. Tu acabes el partit, és a dir, que en el moment en què es canta l'Aliron, combinat amb la derrota del Madrid a València que us feia falta, vosaltres sí. guanyeu i us proclameu campions. Anem a recordar-ho.
Balón que se lleva Luturi en el borde de la defensa. Luturi entra en el área. Tira a gol, gol. Gol, Luturi. El gol en Montaña.
Javier, muchos están llamado chulo. ¿Qué les puedes contestar ahora mismo?
Bueno, pues que yo sigo siendo el mismo y que ahí está, el esfuerzo ha sido de los jugadores y somos campeones. Hay que felicitar al Madrid, pero creo que no merecía ser campeón.
¿Cómo lo vas a celebrar tú íntimamente, como Manolo Sarabia?
No lo sé, porque esto es... Pues no me habla de que lo perdí.
Hostia, emocionat, ¿eh, Sarabia?
Quina emoció. Mira,
yo te diré una cosa, mira, a ver, a nosaltres eren una banda. Nuestro equipo era una banda, eran 11 aldeans, para decirlo de alguna manera, porque al final internacional no me estaba el Urquiaga, y no era un internacional que era una banda. ¿Qué pasa? Que al final es verdad que es un fanfarrón, al míster era un fanfarrón, le pueden decir al que vulgui, pero desde el inicio, cuando tú comienzas un año, tú no tienes aspiraciones de guanyar la Liga, claro que no. El Atleti en aquella época era un equipo pues para quedar, para lluitar para la Europa League. O la UEFA en aquel momento que es de ella al día la UEFA. Pero cuando tú comienzas la liga y vas sumando punts y arribas a un momento que ya pasas la primera vuelta y tú te ves en posibilidad de ganar la liga, el fanfarrón, claro, está todo el día bien que vamos a ser campeones y eso al final al jugador te lo creus. En aquel momento estaban convençuts de que podien guanyar.
És un equip d'autor, no? Se li ha atribuït perquè quedi clar el mèrit a Javi Clemente, no?
I escolta, Julio, Clemente és l'entrenador més important de la teva carrera o no?
Sí, amb molta diferència. A veure, jo sempre he dit que el millor entrenador que jo he tingut ha sigut a Johan. El millor entrenador. Però el que és entrenador de coses tècniques, de futbolística, de lo que va aportar, perquè jo crec que a Johan... va ser un altre món en aquest aspecte. Va introduir canvis que ara es veuen, canvis de forma de jugar, canvis de forma sobretot d'entrenar, de concebir el futbol. Però dins de lo que és per mi un entrenador que engloba tots els conceptes, perquè no només són futbolístiques, sinó és d'amic, d'un tio que t'ajuda inclús fora del terreny de joc per tot el que tu vulguis a la teva vida. Johan en aquest aspecte si te podria destruir, te destruïa. A més, és la prova de que nosaltres en el tema econòmic a tots els jugadors li van rebassar el contracte, per dir-ho d'alguna manera. Estava tot dia mirant el contracte. El Javi en aquest aspecte, oi, t'ajudava a tot. Entonces, per mi el Javi, per dir-ho d'alguna manera, a més de que le considero un amic, per mi ha sigut la persona més important perquè ell me va pujar al Bilbao Athletic. Él va a confiar en mí, cuando yo jugaba ya al juvenil, me va a apoyar al Atleti, me va a apoyar después al Atleti, eso es increíble. Y luego mes a mes, lo que es la selección española, que cuando yo pues sé que yo estigué al pitjor moment de la meva carrera, en el sentido de que yo no jugaba molt al Barça, y él, ostras, me va a confiar en mí para la selección. Entonces, sí, aleshores, sí. Para mí ha sigut, clar, la persona més important en la meva carrera.
Yeah. Bé, ara anirem a l'etapa del Barça, no?
Sí, és molt interessant.
Hem repassat una mica per sobre aquesta primera etapa, no? El seu debut al futbol professional amb l'Atlètic Club de Bilbao. Però abans de venir al Barça, abans ho deia el Julio de passada, hi ha dues temporades que estàs a l'Atlètic de Madrid. Vas tenir Vicente Calderón de president un any, després Jesús Gil. Dues temporades que no són dolentes, com tu deies, però mai tens continuïtat. No sé quin record tens en general d'aquesta etapa a l'Atlètic de Madrid.
Pues mira, ho vas passar molt bé perquè vas viure amb dos jugadors la primera temporada, Uralde i Rubén Bilbao, i la segona, en Eusebio i Juan Carlos, i vas passar molt bé, també estava Setién, i hi havia molts amics i molt bons jugadors, Arteches, que recordo molts, no? Però futbolísticament jo vaig jugar bé, jo vaig fer dos bones temporades, però no tenia mai la continuïtat de la seguretat ni la estima del públic ni dels entrenadors d'aquells que digues, hòstia, que confien en tu, no sé com dir-te, que te sentis protagonista. Doncs aleshores, què passa? Que la primera temporada vas arribar i Luis Aragonés se va posar malalt, ho va deixar abans de començar, després va entrar no sé si va entrar Miera, després no sé si va entrar el Jaro,
molt atlètic,
no sé.
Això
molts entrenadors, i al final i ningú confiava, ni, semblava que ningú confiava en tu, saps? Mm-hmm. I digo, joder, esto que... I jo va ser el màxim golejador, però no les tenia totes amb mi. La segona temporada, quan va entrar Jesús Gil, va portar 20 tios, va portar tot l'equip nou, i va portar a Menotti. I ahí, pues, vas començar a jugar, i jo, ahí, pues, que sigui els millors moments, i jo jugava, me sentia protagonista, però també le van acomiadar, i no tenia, i era tot el dia reunions, i tot el dia que no enteneu lo que és l'Atlético Madrid, i eren tot el dia problemes, i jo estava ja una mica far, no? Una mica far, i resulta que entonces a les hores va arribar una oferta de l'Atlético, perquè l'Atlético volia que jo tornés al Bilbao.
T'intenta recuperar.
Sí, m'intenta recuperar i fer un canvi diurrum per Salinas. I entonces l'Atlético Madrid ho veia bé, però me ve Maguregui i em diu que en vez de diurrum hauria de ser el canvi hauria de ser Andrinoa per Salinas. Digo, jo cap problema, però jo me he marxat d'aquí, jo és que ja arriba un moment en que ja jo crec que és el meu moment. I entonces diuen, vea, pues perfecta, te vas a Bilbao per Andrinoa. Però què passa? Que en aquestes converses que hi ha entre l'Atleti i l'Atlético Madrid, l'Atleti se torna a passar una mica, en el sentit de que vol fer la mateixa operació que ha fet l'any anterior. Vol fer un canvi d'un defensor per un davanter que jugava a la selecció espanyola i més a més demanava 25 quilos. I l'Atlético Madrid Gil em diu que ell no és tonto. Que ell no és tonto, que ja l'han enganyat una vegada, que jo sóc internacional i canvia pèl, sí, però més a més pagant. I llavors em diu si m'importaria anar al Barça. Y digo, joder, acá, tú escoltas al Barça, y digo, hostia, claro que no, faltaría a Messi. Entonces me dijeron, oye, mira, pues te vendrán a ver una jugada al Camp del Valencia, que jugaban al Valencia, vendrá Partu y Eusebio, vendrá a ver una a Johan. Y digo, bueno, pues perfecta.
Que no era entrenador encara del Barça. O sigui, a tu la possibilitat d'anar al Barça te la comuniquen la primera vegada des de l'Atlètic de Madrid?
Sí, me'n diuen que l'Atleti no podia anar perquè ell no és tonto i que li volien enganyar una altra vegada i que li demanaven calés per aquest canvi. Em diuen a veure si jo volia anar al Barça.
Sí, entre els dos clubs havien estat parlant ja de fer
aquest partit. Parlant, sí, jo estava encantat. Digo, pues jo encantat, cap problema, joder, faltaria més. Aquest partit no lo van jugar bé nosaltres, la veritat és dir que aquest partit no lo van jugar bé. Van guanyar a València, crec, però no va jugar bé. I luego després, pues entonces a las horas em diuen que el Barça me'n vol i que volen negociar amb mi. Anem allí a les oficines de, ja a final de temporada, anem allí a les oficines de l'Atlético de Madrid, allí a les oficines de Gil y Gil, a negociar. Jo no tenia representant, jo sempre anava sol, i jo va sol i Eusebio va a Miguel Santos, a aquesta negociació.
Sí.
El director general del Barça era Carlos Martínez, creo que era como... el de Valladolid, como el de...
Ramón Martínez.
Ramón Martínez.
Sí.
Ramón Martínez, sí. Y me entra y me fa una oferta del Barça para 4 años. Yo le di, mira, le di que no estoy para perder el temps, que si las cosas, que no voy a regatear, que aquí no hay ningún aquí a regatear, y tú tiras para, yo tiro para dar y tú tiras para abajo, que aquí esta oferta que me hacía no era bona per mi i que ho sento molt que pugués. Em diu que no és possible i entonces me'n vas i entra Eusebio a negociar amb ell. Em diu Gil que què passa, que què problema hi ha. Digo que no, que el Barça no, que miri una altra vegada de tornar a l'Atlètic, que el Barça és impossible marxar. Doncs aleshores, a los 10 minuts rebo una trucada de Gaspar. Digo, ¿qué problema hay? Digo, mire, presi, o vicepresidente, sí. O era el vicepresidente.
El vicepresidente.
El vicepresidente. Digo, mire, es que el problema es que han ofrecido a eso y yo, no, ¿qué bols? Le di lo que yo pensaba y han dicho, bueno, pues ya no tan bueno y ya he jugado del Barça. Digo, pues perfecta, y entonces así va a ser la misma negociación.
Ben negociada.
Rápido y fácil.
Ben tirat, ¿eh?
No, pero después, cuando arribo al Barça, digo, o es pues malamente. Me arrepenté eso.
¿Por qué?
Perquè quan arribo al Barça me dono compte que la gent del Barça, la gent que estava al club, tots els jugadors cobraven el triple que nosaltres.
Però daven a poc,
Mira. Vull dir que tu fíjate, tota la gent que van venir nova, en aquella època, claro, te dan, va venir aquí, cuando te donabas, cuenta lo que cobraban los Carrasco, Julio Alberto, toda que está allí, digo, si cobran el doble, el triple que nos salta, ostras, qué fet, qué fet.
No? Anem a recordar el que va passar aquells dies, no? L'arribada de Salinas a Eusebio al Barça, els dos procedents de l'Atlètic de Madrid.
El Barcelona sigue fichando jugadores a pares. Si ayer eran los realistas Vaquero y Begiristain, hoy son los rojiblancos Eusebio y Julio Salinas.
Julio Salinas y Eusebio, hasta ahora jugadores del Atlético de Madrid, ya son a todos los efectos del FC Barcelona. Esta tarde los dos jugadores se reunieron con Miguel Santos, su representante, y los vicepresidentes Joan Gaspar y Nicolau Casaus. Julio Salinas ficha por 4 temporadas, mientras que Eusebio por una más. El montante del doble traspaso es de 300 millones.
No cabe duda de que venga uno de los mejores clubes del mundo, ¿no? Con un gran prestigio internacional. Y para mi carrera y para mi currículum, pues es un paso importante, ¿no? Pasar por el Atleti, Atlético Madrid, y llegar a Barcelona, pues es un nuevo reto para mí.
No sé si el Julio aquí ya sabía que els demés cobraven més o encara...
No. En aquel fichaje de los 3-6 millones, a mí han posado 50. Y a Eusebio 2,50, porque Eusebio era del Gil y yo era de Calderón, yo era del Atlético de Madrid. Es una anécdota, pero digo, para que veáis una mica la diferencia, ¿no? Cuando yo arribo al Barça, y la primera reunión que yo tengo en el Princesa Sofía, al presidente, a Núñez y a Gaspar, han dicho que no han vol, que no han volat.
O sea, eso es veritat, Julio, que et van dir que et fichaven contra la seva voluntat i només perquè els tècnics ho havien demanat.
Ah, es que yo arribo y han dicho, mira, que sàpigas que estás aquí en contra de la nuestra voluntad, perquè hem tingut molts problemes, hem tingut aquí gent molt rebel, i claro, i ve el Che Guevara, el més revolucionari de tots. Digo, joder, madre de Déu, quina entrada. I ja hi me'n vas a la redacció del Mundo Deportivo. I quan arribo al Mundo Deportivo, tota la gent diu, a ver, dígale al Julio lo que tú has dit i lo que pensas d'ell. I Andrés Astruels, que era el director del Mundo Deportivo, han dit, claro que t'ho dic. Digo, no entenc el teu fichatge per el Barça. No ho entenc. Aquí han tingut a Maradona, a Schuster, a Kubala. Joder, ¿y com pot venir un tal Julio Salinas? Que no ho entenc, és que no ho entenc. I digo, pues tranquil, no desesperis, que te demostraré que amb els anys i amb els partits que aquí seré un jugador rentable.
Bueno, ho vas fer,
sí,
no?
Sí, per exemple, els dos primers anys que el Barça... Bé, es diu que no guanya res en referència a que no es van guanyar lligues, però la realitat és que el Barça va guanyar el primer any la Recopa i el segon la Copa, i el Julito va ser decisiu en els dos títols, no? Els dos únics títols en els primers anys de Cruyff. La Recopa en la final a Berna contra la Sampdoria, 2-0, va marcar Salinas.
Lineker, atenció, que podrà centrar la central, Lineker al segon pal, Robert que salta, i gol!
I la final de Copa València contra el Madrid l'any següent, també 2-0, va marcar Salinas.
I Soler, esplèndido, ha robat un balón, Salinas, i el gol del Barcelona. Qué bien ahí Soler, qué balón robó. Cómo peleó esa pelota hasta el último momento. Y le dio su fruto.
Julio, absolutamente decisivo en aquests dos primers títols, eh?
A ver, yo cuando arribo al Barça, vas a ser molt bona temporada, vas marcar 20 gols sense cap penal. Pues yo creo que vas fer, era la meva millor temporada en quant a gols. El problema és que no me deixen tirar penals, i això al final influeix molt per un davanter, però jo crec que va ser una molt bona temporada. Van guanyar la Recopa, van fer un bon futbol en un canvi de lloc que no s'havia vist mai, que entonces era molt difícil. Estava la quinta del buitre, que era increïble, amb els jugadors que tenien, con estrangers com Hugo Sánchez, joder, que tenia un molt bon equip. Era molt difícil lluitar així. La segona temporada le van guanyar la Copa, també van estar lluitant a la Liga fins al final, però era molt difícil. Què passa? Que després de la tercera temporada ja jugo menys, ja començo a jugar menys, i això que no hi havia d'un davant de centre al Barça, però ja jo començo a jugar menys. Jo crec també, és una opinió meva aquesta, aquesta és una opinió meva, personal, que els que tenia d'ajudant el Johan no li agradava el meu lloc. Ja és el que t'estic dient.
Parlem d'aquí, el Charlie, el Toni, el Bruins...
Parlem del Charlie i del Toni Bruins. Jo crec que no les agradava molt el meu joc. Jo crec que ells no estaven convençuts. En canvi, jo crec que el Johan sí. El Johan jo crec que estava convençut. perquè me veia a mi aquesta alegria, perquè sempre he sigut un jugador alegre, sempre he sigut un animador del vestidor, sempre he sigut en aquest aspecte increïble i sempre content i sempre guanyador. Entonces yo creo que Johan sí que confiava en aquest aspecte, però jo crec que les altres no. Entonces yo creo que les altres influïen una mica en aquest aspecte, i a partir del tercer any ja va començar a jugar menys, sense tenir davant del centre, però va venir l'Estoico i van jugar pues esto de esta especie de jugar sense davant del centre, una mica tirar cap enrere, i ahí va ser una mica la meva baixada, no? La meva ja, baixada i els gols també, no?
Ja, però Julio, tu llavors ets titular a la final de Wembley, no sé si t'ho esperaves.
Sí, perquè jo crec, fíjate lo que jo crec que aquí al Johan jo havia jugat amb el Barça tres finals, i les havia jugat molt bé, havien guanyat dos, havien perdut una, però jo vaig jugar, van marcar dos goles en dos finals. Jo crec que ell estava convençut de que jo podia ser important. I ahí jo crec que per això em va trucar, i en dos dies, el divendres, i em va dir: Julio, mira, que sàpigues que no jugaràs aquest cap de setmana, però que te cuidis, que no facis el tonto el cap de setmana, perquè jugaràs a la final. Perquè ell estava convençut d'aquest aspecte guanyador. Però jo no jugava ja al Barça, jo jugava menys, jo jugava molt poc, i per això, quan vam guanyar la Copa, la Copa Europa, jo acabava el contracte aquest any, i jo tenia que prendre una decisió, si marxar o quedar-me sapiguent una mica com estaven les coses. No era una decisió fàcil. Tampoc eren com són les coses ara, en el que tens l'oportunitat de poder marxar a qualsevol país, ara tens tot el món. En aquella època no hi havia lloc, era només Espanya. I com jo veia que no hi havia davanter centre, jo pensava que, claro, pues yo, es que yo estaba convençut